És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 274, el 19è de la novena temporada. Avui parlarem de ciència i de divulgació científica i ho farem amb en Marc Boada, escriptor, científic, escultor i presentador, entre d'altres, del programa Què, qui, com de TV3. Més ciència a la tertúlia, on parlarem d'ones gravitacionals i de fusió nuclear.
Impressionant.
Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Mossega la Poma, conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma. Control tècnic, Sergi Perucho.
Bones.
Ai, no, i el robotito.
Ja t'he veu i tot,
I el robotito.
He robat un micròfon, sóc una mala persona.
Ai, jo enyoro el robotito, Sergi.
Sí.
Bueno, col·laboració, amic de l'ànima i finalitzador de la mitja marató de Barcelona, sí, Dani Amo.
Sí, que gran és. Lo puto amo, eh?
Codirecció i postproducció, Marc Alia, benvingut. Avui, avui he assegut a taula abans de començar, molt
imagina't,
bé.
Imagina't, avui no he arribat just per estar...
Avui l'heu de veure tot despentinat, és un crac. Producció, conducció i direcció, qui us parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Avui, de forma especial, als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Sant Fost.
Molt bé.
Una ràdio que té reminiscències.
Ben a prop, en Dani.
Jo hi vaig estar. Ara els tinc una miqueta abandonats.
Com es diu el programa en el que estaves?
A Beta Permanent.
A Beta Permanent.
Que parlem, doncs, d'andròmines.
A mi em va trucar una vegada i vam parlar de Bruce Willis.
Sí, sí. Avui vam enfocar...
Lliga el tema, eh?
A història informàtica i va sortir Bruce Willis.
Evidentment, no es pot parlar d'història informàtica sense Bruce Willis.
Doncs també una salutació als amics que ens escolteu via Canal Digital, al diari Nació Digital. Escriviu-nos. Per cert, Nació Digital està en el número 1 de els diaris diaris digitals a Catalunya. Escriviu-nos a podcast o a pandereta o a borilla @mossegalapoma.cat. Petito, el petito té molt èxit i rebem molts correus
petito,
de petito.
Sí, sí.
petito@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, estic molt content.
No m'estranya.
Bueno, estic molt content i estic molt despentinat. I saps per què estic despentinat?
No.
Doncs perquè amb un dietista m'ha incorporat un parell de canvis en la dieta i torno a despentinar-me. Perquè tenia el cabell com aixafat i llavors he començat...
Però això és de la dieta?
Sí, he començat a incorporar flora bacteriana, que es veu que tenia algun problema, i llavors fa que estigui més bé i de cop i volta el cabell torna a ser l'escarola que havia sigut feia uns mesos que no hi havia...
No eres tu.
M'he posat vitamines al cabell, què passa? Prens una mica de flora bacteriana i puf!
Ara és el mar de sempre, el cabell despentinat, les ulleres roses...
Exacte, el de sempre. Estic molt content perquè ja podem trencar l'iPhone sense necessitat de tirar-lo des de la finestra d'una furgoneta, que cosa que ja hem fet aquí
vàries vegades.
Ja hem fet, jo almenys ho he fet una vegada.
Sí.
Doncs, si posem la data 1 de gener...
Però per què l'has de posar?
No, escolta,
1 de gener de l'any 70!
I per què cau a l'1 de gener de l'any 70?
Per què és això? Perquè va, això per no ho ha dit.
A veure, d'entrada el problema és molt fàcil. Deu ser una divisió per zero que passa a alguna banda.
Mm.
Per què? Perquè el sistema operatiu Unix, que és el sistema operatiu en què es basa l'iOS i l'Android i el Linux i totes aquestes coses, el Unix es va desenvolupar, es va inventar en l'any 69, l'any que va arribar l'home a la Lluna i tot aquest tipus de coses. I llavors es va decidir que l'1 de gener del 1970 seria la data zero. I llavors l'hora en els sistemes Unix és, no sé si és el nombre de mil·lisegons o el nombre de segons que fa des de les 12 de la nit de l'1 de gener de 1970. Si fots aquesta hora, a l'iOS peta. Això és una mica com aquell bug que passava que si hi havia que amb l'horari d'estiu que si posava que el rellotge
que la culpa és del kernel Linux de iOS.
En alguna banda hi ha això amb la data de sistema. Si tu poses la data de sistema a zero, alguna cosa peta, però es veu que deixes el telèfon fregit, o sigui,
sí,
bric,
sí, sí.
Tremendo, i segons has de portar-ho a l'Apple Store que li treguin la bateria o cantar alguna cosa.
No es fa fàcil, posar-lo en 1970.
No, perquè has de tirar-te fent scroll, scroll, o sigui, has de, no pots escriure-ho.
Jo el que flipo és el temps lliure que va tenir el tio que ho va descobrir, perquè...
I carregar-se el telèfon.
I carregar-se el telèfon.
Carregar-se el telèfon és fantàstic. Però a mi m'agrada per explicar aquesta història de la data en el sistema suïc.
Si vols recuperar la teva flora bacteriana intestinal, no?
Flora intestinal, sí.
Exacte, doncs contacta així amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis. La trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Doncs ara sí, ja a la part de conversa. Perdó, amb en Marc Boada. Hola Marc, benvingut a Mossega la Poma.
Escolta, és una passada estar aquí, eh?
Sí?
Sí, bon rotllo. Em sembla que no havia estat mai en un estudi de ràdio. Que
està molt rotllo. Doncs mira, tothom que ve ho diu, ara no ets el primer, eh? I qui ho va dir la setmana passada? Ho va dir el convidat també de la setmana passada, que li va fer molta gràcia. I no som conscients, perquè com ho fem així sempre que ens trobem...
Venim amb moltes ganes de
fer el passarell sempre que ens trobem. Bueno, tot i que el Marc el coneixereu segur del programa de TV3, que Quicom, que per ser abans de marxar hem de fer una fotografia, o aprofiteu per fer-se-la perquè ha de marxar corrents, heu de saber que és escriptor, científic, conferenciant i, atenció, com la setmana passada, un respecte, és escultor.
Escultor, clar.
Divulgador científic, no només a la tele, sinó també vinculat a la creació de museus i exposicions arreu.
Sí, senyor.
Molt bé. D'on arrenca aquesta afició teva de la divulgació científica?
Doncs de casa dels meus pares i de l'ambient familiar. El meu avi, per començar, era pintor i, a més, era un home interessadíssim pel món de la ciència i va ser la primera persona que em va parlar de telescopis astronòmics, de com es feien, coses així. El meu pare també tenia un telescopi i a casa meva hi havia molts llibres, tot i que érem una família normal, treballadora d'un barri obrer de Terrassa, i jo em vaig quedar pillat de seguida amb el món dels experiments. I després hi ha un altre factor que no tenim mai en compte. Jo sóc dislèctic i tinc dèficit d'atenció, hiperactivitat i totes aquestes coses, i tot això es canalitza molt bé tocant matèria. A tots aquests nanos que tenen problemes d'aprenentatge, etc, que es passen tantes hores a les aules mirant els accents oberts i tancats i totes aquestes parides, doncs viuen molt més tranquils quan els dones una fusta, una llima, i els deixes fer.
Escoltant-te, Marc, em recordes a l'altre Marc que tenim a l'altra banda, el Marc Alier, que és exactament igual que tu, que necessita tocar guitarres i construir-les i desfer-les i dibuixar els màstils. Sí, són molt iguals.
L'altre dia estic llegint, acabo de llegir ara, ahir a la nit, vaig acabar de llegir un llibre d'en Seth Godin que es diu la Deception, la decepció de l'Ícaro, i el que diu és no preguntis a un nano de 12 anys si té una ortografia perfecta, pregunta-li si té alguna cosa interessant que dir.
Ostres, això és, gràcies per dir-ho, permeteu-me que faci un incís. Això m'he passat anys dient-ho per aquestes escoles dels Mons de Déu. No heu dit, quan heu parlat del meu currículum, que també una de les coses que conreu a sac són les conferències en escoles, instituts, universitats, etc. En faig un munt de desenes a cada any. I els hi dic sovint als professors, sobretot de primària i secundària, que insistim molt en l'electroscriptura, quan en realitat els nanos no tenen massa motius pels quals llegir i sobretot no tenen cap motiu pel qual escriure. I que no li podem demanar als nens que ens facin bona lletra, etc, si primer no els hi hem ensenyat a clavar un clau o a cosir, que és una de les coses que ens ensinistren els moviments fins de les mans. Tots acabem llegint, és desitjable llegir i escriure molt, fer-ho sense faltes ortogràfiques, però la primera joventut, que és la que podríem destinar a embrutar-nos les mans, la perdem. Vivim en una societat que cada vegada desconnecta més de la matèria i per això és important que vosaltres, per exemple, avui aquí parleu de tecnologia, ostres, que reincorporem el contacte amb les coses tangibles del món.
Fa molt viure al camp o viure a la ciutat, o viure al poble i viure a la ciutat, crec jo, perquè en el camp no tens més remei que tocar les coses físiques.
Sí, però ara tenim un problema afegit, i és que els nois que viuen al camp, els nois de l'ambient rural, també estan desconnectant de les gallines de casa seva, perquè darrere d'estar-se mirant la pantalleta i estar connectats i jugar al Minecraft i tal i tal i tal, doncs també cada vegada els tenim més tancats a les habitacions de casa seva.
I per què juga al Minecraft com pot jugar amb el Lego?
No, sí. Exacte, sí. El que passa és que al final jo crec que hi ha un
munt de sensacions, de percepcions físiques que són les que ens posen en contacte amb la natura i amb la i aquest contacte amb la natura és el que ens acaba obligant-nos a formular-nos preguntes, i aquí és on és la ciència. Si no toquem coses que resultin sorprenents, contradictòries, encisadores, que ens generin sensacions físiques, difícilment ens preguntem sobre aquestes coses i difícilment ens interessarem pel món de la ciència.
Estic d'acord.
Jo en aquest sentit estic una mica preocupat per la bidimensionalització del món, especialment dels més joves, per aquesta cosa excessiva que comentàvem de la fixació per l'ortografia, el català i les llengües estrangeres, que sí, que són molt importants,
matemàtiques,
la lletra lligada,
la lletra de pal, les majúscules, totes aquestes coses, tu, però si això ve de grans igualment vindrà, no? I en canvi el que podríem estar fent ara, també s'ha de dir que hi ha escoles, no sé, les escoles Montessori, on aquesta part tàctil, perceptiva, etc., està especialment ben explotada, no?
El Marc té, entre altres coses, a part del discurs, que ja el veieu, és autor de diferents llibres publicats, en destaco uns quants, la sèrie Max Picard, Max Picard, ho dic perquè després em donarà peu a, quan parlem de divulgació científica, a parlar d'això. Max Picard i el maleït pèndol de Foucault, un, l'altre Max Picard i l'enigma dels dinosaures, sí. Molt bé, perquè utilitza... bueno, els que venim de ciència-ficció, això de Picard però utilitza la paraula màgica pels nens, que és dinosaures.
Tinc una mica, la seva dona es diu Picard, i dic, hòstia, que guapo. És per tenir un fill i posar-li Jean-Luc directament.
Però atenció, perquè el Picard té no només aquestes referències que ja ens entenem, sinó també la família Picard van ser... uns enormes exploradors dels límits de la natura. Recordem, van baixar amb Batiscaf, van pujar amb aerostats, etc. I per tant, ostres, ho relliga tot.
Un altre llibre que m'he deixat és Els Tres Infinits, un llibre de ciències per a gent de lletres, que també està molt xulo la idea. Per què Max Picard? Per què la importància de fer servir un personatge de ficció per parlar de ciència?
Bé, de fet, això ve de la Galera, i la seva editora, la Yolanda Bataller, persona treballadoríssima, extraordinària editora, doncs em va proposar de fer un experiment per introduir les ciències als més petits, i primer pensàvem en una mena de llibre de receptes de cuina, no? Una darrere l'altra, però a mi em va semblar molt àrid, i era molt més lògic pensar que hi hagués una certa trama on els experiments es anessin desenvolupant. I llavors vaig inventar aquest alter ego meu, en Max Picard, que és un nen petitíssim de 12 anys, que cada vegada que veu una cosa que no entén, necessita una resposta sí o sí, i ha de ser una resposta experimental. I aleshores, com que volia que fes experiments accessibles, al final me'n vaig adonar que probablement els experiments més fàcils es fan amb pèndols, més que res perquè és un muntatge experimental relativament senzill. I aquest nano va investigant amb pèndols i arriba a construir el seu propi pèndol de Foucault. I amb tot això aconsegueixes que fenòmens complexos o fenòmens... o experiments difícils siguin més fàcils d'empassar perquè hi tens a darrere una mica de ficció, una ficció petitona, perquè jo no sóc escriptor de novel·les, doncs que fa que, ostres, tu et vagis recorrent els mateixos camins mentals i els mateixos processos mentals que el que fa el científic quan interroga la natura.
Crec que és un tema important. Fem una mena de parèntesi, ara entrarem en divulgació científica, però el procés de creació de llibre, de l'escriptura i de la publicació, perquè estem tots en el mateix...
Sí, estem ficats.
Tu també has fet un llibre de receptes.
Jo he fet un llibre de
però
cuina,
però per un tema especial, no? Un tema específic.
Però de cuina a cuina?
A pa sense gluten.
Perquè ell té un problema
Ell és celíac, jo sóc sensible al gluten, i vaig un dia dir, jo vull fer pa sense gluten, entres a Amazon i busques pa sense gluten, i no hi havia llibre. Llavors l'he tingut que fer.
Molt bé.
No hi ha més collons, no? Si
de
no existeix.
Fet, els llibres bons són els que venen a omplir els buits que hi ha a les biblioteques. I aquest, en aquest sentit, a més, és útil. Molt bé. Felicitats. Al fons, al final... fer cuines, fer química, no?
Tu treballes molt amb editorials.
Sí,
ja no t'has plantejat una autoedició.
En aquest cas m'he editat jo sol.
Això ha de ser
directament
interessant,
per Kindle, a través del Kindle, perquè no és allò que, per exemple, la meva mare s'ha editat un llibre de poesia i va tindre que agafar i gastar-se els quartos, i un dia va aparèixer a casa amb un parell de caixes enormes plenes de llibres. En aquest cas no, jo amb Amazon, amb el Kindle, t'ho poses allà i sense pagar ni un duro tens el llibre a la venda en dos dies. I fins i tot hi ha empreses com també l'empresa d'Amazon que es diu Create Space, que el que fan és impressió sota demanda, és a dir, tu defineixes el llibre, pagues a l'ICCN o a l'ICBN, que això sí que ho necessites, i s'han de fer unes còpies, però a partir d'aquí, quan algú compra un llibre, doncs aquests senyors agafen, l'imprimeixen, l'envien en el comprador o en la llibreria i a tu te'n donen els
tenim caladors. Oients que treballen al món editorial, són correctors i tot això, que deien que sí, que d'acord, que molt bé, que molt àgil, molt ràpid, tot el que tu vulguis, però o fas el pelotasso o necessites algú que t'ajudi a fer la promoció.
Sí, i a més, a veure, hi ha un llibre que es diu del Guy Kawasaki, que és aquell que es diu Ape, que es diu, és autor, promotor, emprenedor. Llavors, si tu fas un llibre, d'entrada, necessites algú que et faci una, o sigui, tu ets un autor, però necessites la feina d'edició, algú que et revisi el llibre, que te llegeixi, que te'l corregeixi, i algú que
això orienti també, no?
Exacte, l'orientació, però no l'acció, diguéssim, editorial del senyor que et dona permís per escriure el llibre, sinó, o per publicar-lo, sinó la tasca d'ajudar-te a fer el llibre millor i la revisió, i això sí que ho necessites, i després necessites una acció de promoció.
I tu, Marc?
De fet, el mercat o el món editorial és enormement complex. El món de les editorials normals, jo no el conec profundament, en absolut, però algun frec sí que tinc. Clar, el llibre d'editor, d'editorial, és un llibre que ha d'estar en el món del mercat i ha de seguir una mica les lleis del mercat, i per tant els temes han de ser els del mercat, i això ja et condiciona terriblement. Per una altra banda, l'autoedició jo crec que és l'eina perfecta per publicar aquelles coses que no estan en el mercat però que tenen un mercat que no és prou gran com per justificar una edició en paper. I per una altra banda també, permetem que tinc una certa dissensió, jo crec que hi ha algunes coses que no s'haurien d'editar i que la no edició l'hem acceptat en determinats camps de la creativitat, que l'edició, per exemple, jo escric articles un cada de 3 mesos a la revista Investigación y Ciencia. Allà és imprescindible que la meva editora s'ho revisi, que el corrector extern ho revisi, perquè és un contingut purament científic i allà no pot haver-hi ni un error. I a mi m'interessa molt, a més, que m'editin molt bé. Però jo crec que hi ha altres registres que han de ser a la brava.
Sí.
Que ha d'haver-hi una mena d'escriptura automàtica, que a mi
m'agrada,
el blog, o la gran vomitada, que dic jo, que és quan tu tens moltes ganes de dir una cosa, te sentes a escriure... I allò ja és un valor per se. En altres àmbits, per exemple, no acceptaríem mai que algú edités un escultor. O sigui, el deixem que esculpeixi i no ve algú...
És un acte creatiu pur.
Però aquesta pàtina tal...
Jo amb això estic experimentant ara, i amb en Tomàs també ho estem fent, amb el tema de podcasting, que de vegades em ve una idea que podria ser una entrada de blog, i en comptes d'això dir no, ho enregistro en podcast i ho pengem en el feed de Mossega la Poma. Per exemple, vam rebre un correu la setmana passada d'en Carlos Terlux, i que parlava doncs, d'un tema que vam estar comentant sobre el creixement, el decreixement i una sèrie de coses i de tecnologies necessàries. Llavors, va tenir una sèrie d'idees, tenia 4 notes que havia apuntat a la llibreta i tal, i doncs vaig agafar el micròfon i vaig gravar l'arenga, i alguna cosa també vaig relliscar i algú m'ha renyat per Twitter i tal, alguna cosa no s'ha entès prou bé del que jo volia dir, però és igual, està allà i ja l'hem fotut.
Doncs jo crec que en aquesta espontaneïtat, jo la trobo bé. La llàstima és que a vegades també avui en dia estem tan hipercomunicats que tu aixeques el dit, no? Com el penal del Messi de fa uns quants dies, i el
crític
a tothom.
Sí,
ja. Que tothom opina, i amb opinions que sovint són molt contradictòries entre elles, però bé, és el fet de viure
en societat. Jo crec que la gent el que té que fer és anar a cagar la via. I al final hi ha un senyor, que fa una obra d'art, és a dir, pren un risc perquè pot fallar el penal, o sigui, si el Suárez falla el xut i no la fot a dins, o la para el porter, l'estan cruixint viu, és un risc, és una cosa diferent, és una cosa que és impressionant, és un homenatge a un mestre com és en Johan Cruyff, que a més ara està malaltor, és art, i hi ha gent que li encanta, a mi m'encanta, i hi ha gent que ho critica, doncs això és l'art, no?
Sí.
No a tothom li agrada, a mi per exemple l'art que foten Tàpies no m'agrada gens, però és art, almenys entenc que ho és.
Això que deia el Marc, que serveix per anar a cagar la via i que ell li serveix també per, com a un exercici, diguéssim, de teràpia psicològica, es diu Minuts Mosseguis.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar.
En Marc Boada, aquí a l'estudi, parlant de ciència, divulgació científica...
D'anar a cagar la via.
En aquest en la línia de la divulgació científica, té un post en el seu blog que es diu Los 10 mejores trucos para hablar de ciencia. Uh-huh. Me l'he llegit, m'agrada molt, eh? I ell aconsella 5 receptes o 5 coses a fer de forma a l'externo, que diu ell, i a l'intern. Vaig a llegir-los molt breument i que això ens serveixi de debat. Un dels 5 punts és crear un personatge, és una mica la història que a vegades hem parlat aquí de l'storytelling, de l'explicar històries. M'agrada molt, trobo que és molt interessant, però vaig a llegir-los tot molt ràpid. Sigues empàtic, la part externa, eh? Parla del que coneixes, aquí no ho fem mai, sempre parlem del que no coneixem. Treballi molt el guió, marca-li, eh?
Bien, sí, sí.
Utilitzi l'expressió corporal, això en públic és bàsic. No, no ens ensenyen a parlar en públic fins massa tard.
És ben és cert.
Sí, però recorda que també amb la veu és una forma d'expressió molt potent també.
Sí. Segueixo, eh?
I en Marc la domina molt bé.
Sí, home, ja, televisió també es nota i les
no, no, però amb el micròfon l'escoltes i els fa servir tots els trucs.
Bueno, si pues, anem a discutir les de l'extern i després us llegeixo la de l'intern, vale? I així no generem un lapsus tan gran. Parlem això de l'expressió corporal. M'ha agradat molt aquest.
L'expressió corporal, tots sabem que el 80% o el 90% de la comunicació amb les persones que tenim davant nostra és expressió corporal, és llenguatge corporal. Quan tu vols, diguem, transmetre bones vibracions, sensacions, etc, l'única possibilitat que tens és deixar anar el cos i utilitzar-lo com a sistema d'expressió. Fixem-nos que hi ha moltes vegades que veiem persones en entregues de premis, en actes socials, etc, que estan absolutament cohibides, tallades, tancades, etc. Mm. Si volem divulgar ciència, si volem fer arribar coneixement, hem d'utilitzar el cos sense por i, a més, hi ha molta bibliografia que ens ensenya a fer-ho.
Sí, i a vegades potser, perquè és que no són tan actors o que no tenen aquesta, pues, la sort de tenir aquest hàbit o aquesta forma de ser, només que estigui relaxat ja és molt, ja ajuda, és una via de transmissió. Aquests dies, com a mi la ciència i la divulgació científica m'interessa, he entrevistat a molta gent que fa divulgació científica, físics i que treballa en universitats, i em van dir dues coses que em van fer pensar molt. Una era, no cal, perquè tu dius hable de lo que conoce, tu dius potser no, o sigui, has de tenir la base, això és imprescindible, has de tenir una base, perquè si no et perds. I dos, tu has de preparar. Potser no cal que sàpigues d'allò específicament i tu has de preparar. I la tercera, bueno, t'ha d'entusiasmar a aprendre-ho. Això és el que em van dir. I l'altra cosa és, tira d'una persona que sigui especialista en aquell àmbit. O sigui, l'entrevista també és un tema que ajuda. No?
Si em permets fer una interrupció aquí sobre el tema, a recordar que tenim un altre podcast que es diu Zeta Testers i que fa 3 setmanes en l'episodi número 16, que ja en portem uns quants, doncs vam entrevistar en José Hermida, que és l'autor del llibre Hablar sin palabras, i que vam estar parlant exclusivament del tema de l'expressió corporal. I una de les coses que acostumava que deia el José Hermida era que al final la manera de controlar l'expressió corporal, és a dir, l'expressió corporal és surt automàticament del teu pensament i del teu estat d'ànim. O sigui, no pots fingir l'expressió corporal en realitat. A no ser que siguis un... Fins i tot els actors, quan han de fer una gran interpretació on ploren o pateixen, han de plorar i han de patir, perquè si no, no t'ho creus.
Sí, senyor. Això ens parla, això, tot això ens remet a l'autenticitat. La gent valora que els missatges vinguin de persones autèntiques.
Però tu, Marc Boada, ho apliques a la divulgació científica.
Sí, és clar, perquè moltes vegades el nostre principal objectiu és trencar amb aquest estereotip social de que la ciència és avorrida, que és pesada, que és esforçada, que no sé què, quan en realitat la ciència és igual d'esforçada que aprendre a tocar el violí.
La viola que, també existeix.
També, eh? També. que aprendre a jugar a futbol, etc. Escolti, i per tant, diguem, hem de fer tot un seguit de passos perquè la divulgació presenti la ciència en les seves millors condicions possibles.
Problema, per exemple, i la meva dona estàvem parlant i no per saber per què va dir, parlàvem de l'incident, la química era avorridíssima. I que és clar, és que t'han ensenyat formulació, sí, 2 anys fotent el collons de formulació, sí, perquè vull jo saber, sí, a mi m'agrada el MacGyver, no les meves classes de química.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Anem cap a l'intern, que aquí hi ha molta xitxa i m'encanta la part de l'intern. Diu, un consell interessant és que avancis d'allò que és concret i quotidià, sí, allò que et trobes cada dia, allò que és més general i abstracte. És a dir, per arribar a l'abstracció, per arribar al concepte, partegi sempre d'un fet quotidià. No?
Claríssim. I a més aquesta és una cosa que a mi me la va ensenyar la tele. quan jo vaig començar a presentar el Quequicom, jo encara estava fent classes a l'Escola Massana de Ciències per a dissenyadors i artistes, i aleshores el sistema que tenia era el de tota la vida, senyors, em presentava a classe. Avui parlarem d'aquest concepte, que era més o menys abstracte, segon principi de la termodinàmica, no sé, m'ho invento ara mateix. I aleshores, a partir d'allò, avançàvem de com es havia descobert, que no sé què, que si el Clàssius o la... És igual. I al final de tot, a última hora de la classe, quan els alumnes ja recollien els llibres, els hi posava algun exemple pràctic o algun exemple proper. No, ha de ser just el contrari. Perquè les persones, les coses properes, les tenim molt ben interioritzades, les coneixem bé i podem descobrir-hi fàcilment interessos o coses que grinyolen, etc etc. I per tant, a partir d'aquestes observacions properes és molt més fàcil anar estirant la corda i anar-nos allunyant progressivament cap a unes visions molt més grans.
I comences i fas que tota l'audiència parteixi d'un punt tangible, comú, i on t'estan entenent, en comptes de començar per una cosa que no saben.
Exacte.
De començar pel desconegut, comencem pel conegut i anem tots junts. O sigui, si vas amb un desconegut, comences pel desconegut, dius...
Mira, una vegada, permeteu-me que us posi un exemple, vaig veure una divulgadora científica que davant d'una audiència amb una xerrada que anava de làser va començar per preguntar què significava l'acrònim làser, que ni jo seria capaç de recordar-ho en aquest moment. I mira que avui em porto un de brutal a la motxilla, un làser verd espectacular. Però no me'n recordo exactament què significa làser. I llavors aquella senyora va començar a insistir. Segur que no ho sap ningú? Es va fer un silenci a la sala. Segur? A veure, vostè, no sabrà pas. I el va assenyalar una persona, que aquella persona no sabia, se sentia molt incòmoda. Yeah. Quan comencem diguem amb temes que d'entrada la nostra audiència no coneix, la gent ens sentim fatal, ens sentim com uns ignorants.
Sí, a més et preguntes per què he vingut jo aquí.
I es posa ella a dalt i la resta baix.
Clar, això està en contra també de l'empatia. En canvi, si comences per una cosa propera, la gent es relaxa, obre les orelles i està disposada a escoltar. I aleshores, si a més, per comptes d'anar a intentar pontificar sobre les coses, el que fem és intentar que les persones que estan amb nosaltres en aquell moment ens acompanyin en el camí de la descoberta d'allò que volem explicar, doncs molt millor. Mm. Per això que qualsevol barrera, ja ho veuràs en els altres punts, és que ara no recordo molt bé quins eren.
Una era aquesta, la sensació...
Ja vas escriure!
No, la sensació de descobriment, que és aquesta que acabes de dir ara, que és molt bona també, sobretot quan treballes amb nens, que per captar atenció. Hi ha un punt amic aquí que m'ha agradat molt, perquè jo amb la vida sempre intento fugir dels conflictes, però tu dius no. Per divulgar ciència és molt bo explotar el conflicte.
I tant.
Posa exemples d'això.
Perdó, abans que contestin, Marc, ara. Tu dius que fuges del conflicte i vas amb mi pel món, o sigui que...
Bueno, perquè tot és un conflicte...
Però llavors...
Però el yin i el yang...
Exacte.
Bueno, perdona,
El conflicte... Ostres, no sé, tu agafes una poma i si la deixes anar cau a terra i la lluna no cau. No? Yeah. Aquest és el conflicte del senyor Newton. De conflictes entre realitat o observació de la realitat i les nostres idees preconcebudes n'hi ha moltíssims. I aquests conflictes ens sotreguegen, ens remouen, i són els que ens forcen a formular-nos preguntes. Jo crec que moltíssima de la ciència que es fa en el món, si més no de les ciències més clàssiques, ha nascut de conflictes entre observació, teoria, etc. I per tant, a més, hi ha una altra cosa, i és que la gent són cotilles.
Perquè
som socials, i qualsevol cosa que impliqui conflicte entre idees, persones, científics, teories, etc., clac,
algun detall personal i els tens. Escolta una cosa, Marc, no passa que moltes vegades aquestes les desavinences entre la realitat i els nostres conceptes previs no els veiem? Perquè si no estaríem tot el dia veient-ho i tot el dia descobrint, no ens passa sovint?
El que passa és que també hi ha moltes coses que senzillament no veiem, perquè cada vegada més vivim en un món inobservable. Inobservable perquè no ens fixem en les coses i ja les donem per fetes. Inobservable perquè se'ns amaguen darrere de la pantalla del mòbil i anem caminant pel carrer connectats. A vegades la gent diu, escolta, i tu com t'ho fas per trobar fòssils de dinosaure? Home, el primer que faig és deixar el mòbil a casa, perquè si no, no miraria per terra i no podria anar a prospectar. No? I aleshores, diguem que només algunes persones, especialment, jo fins i tot a vegades dic infantils, seguim flipant amb aquestes incoherències que detectem entre les nostres idees i el que passa en realitat, i aquí és on comencen els camins de recerca.
Però hi ha una actitud per veure aquestes desavinences, perquè si no, és que ni les veus.
És com caçar bolets.
Sí.
Caçar bolets, si no t'agrada, no els veus mai, no els trobes.
Els trepitges.
I quan t'agrada, l'olor, el color, els canvis de matisos del terra, a partir de les elevacions, saps? la llum, si has d'anar cap amunt en lloc de... O sigui, en tota una sèrie de coses que no te la sabria teoritzar, però que són bàsiques per recollir bolets.
Sí, senyor.
No, eh? I és això. Però això és físic, això és material, això és tocar, això és estar-hi. No? Un altre tema que dius en el teu decàleg. Utilitza el diàleg fenomen-objecte.
Sí, que aquesta és una d'altres coses.
Aquesta ens l'has d'explicar.
Segresta, tenim els joves segrestats i part de la societat segrestada. La Generalitat de Catalunya ha penjat en una pàgina web amb un laboratori virtual. Llavors allà pots tenir un pèndol en el qual tu modifiques la llargada del fil i la força de la gravetat en el punt i aleshores veus com fluctua el període, etc, etc. Hòstia, això és un pal, tio.
Però si necessites un fil
un
i una
fil pedra.
Un fil i una pedra,
no?
Sí, ja ho tens.
L'objecte és el responsable del fenomen. Si nosaltres volem explicar-los i als joves la llei de l'acceleració que pateixen els cossos en caiguda lliure, el millor que podem fer és deixar caure un cos. No el dibuixarem pas a la pissarra, no? Si volem parlar d'evolució, el millor que podem fer és portar un fòssil. Si volem parlar de la història de la tecnologia, el millor que podem portar és un tros de sílex tallat. I si volem parlar...
O un disco dels anys 70.
També. Ostres, n'hi ha d'espectaculars. Doncs... Jo intento sempre assegurar totes les meves informacions o les meves afirmacions científiques amb un objecte que sigui representatiu d'allò. L'objecte ens permet explicar el fenomen, però a més l'objecte fixa l'atenció del públic.
I se't queda.
De manera que jo, a vegades que jo tinc alguna escola... que tinc tots els nanos allà enganxats a mirar el mòbil, etc, etc. Jo trec una destral prehistòrica, en aquest cas un bifàs, que té prop d'un milió d'anys, i els hi ensenyo, i els deixo flipats. I quan ells diuen, ostres, i els dic, no, en compte, no caigui terra. O, per què? O, si es trenca aquest, no n'hi ha més. En canvi, si se trenca l'iPhone, em pots comprar tants com vulguis. L'objecte és únic, és barat, comparat
sí,
amb
sí,
un bifàs.
Sí,
però llavors també els hi faig la brometa aquesta de, em deixa algú un mòbil, sisplau, agafo el mòbil. Avui estic parlant molt de mòbils, quan en realitat tampoc és un tema que m'interessi. Agafo el mòbil i els dic, vosaltres penseu que això és alta tecnologia? I ho és. Però aquest bifàs que jo tinc aquí a la mà ha sigut alta tecnologia durant més d'un milió d'anys. Qui ens ha fet més com som? Aquest o aquest?
Perdona.
Fins aquest moment.
I fes-lo, eh?
I fes-ho.
Fes-lo, eh? Que jo vaig estar veient com es feien els bifàs i ja s'ha de tenir
jo en sé fer
costa.
I he tardat molts anys en aprendre'n i me n'han hagut d'ensenyar, cosa que ens diu que des de que en aquests 3.300.000 anys que fa que construïm ginys tecnològics encara no tenim integrat els gens i que per tant tot allò que fem necessita un mestre.
Bueno, sí, i la construcció humana és efímera, que això és l'altra cosa que ja és més de filosofia. Introduïm eines visualitzadores.
Efectivament.
A l'últim punt del decàleg.
Em sembla que després parlarem d'ones gravitatòries
sí.
I necessitarem un munt d'idees visualitzadores, perquè al final resulta que la ciència contemporània és enormement potent, perquè té un corpus matemàtic extraordinari que ens permet doncs, parlar de la funció d'ona que té qualsevol partícula fonamental, però allò se'ns escapa, no ho podem visualitzar. Per tant, necessitem models, maquetes, metàfores... paral·lelismes, necessitem un munt d'eines visualitzadores perquè nosaltres a més som un primat visual i per tant a vegades no serveix ni l'objecte ni la gràfica, bueno la gràfica ja seria molt visualitzadora o no tenim l'objecte i per tant hem d'introduir un seguit de metàfores amb el problema afegit de que la metàfora no és la realitat i per tant també en les eines visualitzadores hi ha el perill d'acabar per explicar coses que no són. Lo típic, un exemple. Tothom quan vol parlar de què és el bosó de Higgs, com que no som capaços de descriure-ho no matemàticament, doncs hem de fer servir metàfores que a vegades arriben a ser molt cutres. Però molt.
I que dius, imatges mentals que no corresponen.
Que no corresponen a realment l'entitat. Jo no sé què és un bosó de Higgs. Vull dir,
jo no n'he vist mai cap.
Jo tampoc. I a més no tinc el coneixement teòric com per parlar del tema. No? Però que hi ha coses que s'escapen perquè en el fons nosaltres som un primat caçador pels quals algunes coses del món microscòpic o del món cosmològic se'ns escapen i per tant al final necessitem d'aquestes eines visualitzadores.
Marc, hem d'acabar aquí la conversa perquè volem que ens expliquis després la part de les zones gravitatòries
que jo ho expliqui, sí, jo pensava que era una tertúlia
no, ho havies d'explicar
ja. Tranquil, per trepitjar faves ja estem aquí nosaltres
abans per això un moment perquè ens n'anem primer al tema d'afiliats per saber com ens pots ajudar i comentar un parell de coses que ens heu fet caure a la bústia o ens heu fet arribar per moltes bandes i com sempre passa en aquest programa m'he donat compte que el Marc és molt més feliç quan li porto una sorpresa i te n'he portat una
que bé.
Que té desglossat l'audiència de Mossega la Poma amb diversos conceptes. I lo fliparàs. Ara t'ho explico. Bé.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Doncs això, moltes gràcies a tothom que ens ajudeu a comprar coses a Amazon. Ja sabeu que a vosaltres no us costa més, a nosaltres ens cauen un petit percentatge.
Els cornets.
Però, hòstia, jo estic sorprès.
Cuideu que dius la paraula,
jo. Hòstia, sí, estic molt sorprès.
Collons.
I continuo donant-vos les gràcies. Aquest mes, que és el mes de gener, el mes de febrer, que continua sent un mes com el de gener, molt fluix respecte al que va passar al desembre, doncs continuem obtenint ingressos via sí, no? I anem pagant coses, i jo crec que fins i tot aquest any podem canviar alguns micròfons i algunes
imagina't.
Coses. Imagina't. Molt bé. L'altra forma d'ajudar-nos és divulgar el podcast o posar-hi valoracions a iTunes, i us vull llegir dues molt ràpides. Una del nostre amic i oient Carlos Tarlux, m'agrada molt el seu nom, Carlos Tarlux, que ens ha dit que som un molt bon podcast sobre Apple, tecnologia en general, cultura dispersa i a més molt divertit, s'ho passa molt bé escoltant-los, moltes gràcies. I recupero un que és gràcies al Carles Canyo, que ens va fer dir, és que iTunes està dividit en països i nosaltres només vèiem allò que ens estaven dient els de l'iTunes Store
aquí a Barcelona.
Bueno, a l'estat espanyol. Però també ho escolten als Estats Units. I he recuperat un comentari...
A Carolina del Nerd, per exemple.
Carolina del Nerd, per exemple. I hem trobat un comentari d'un tal Pep Lluís, que ja fa un temps que ens el va deixar, que diu, és un molt bon podcast recomanable de tecnologia en català, tertúlia, notícies i cultura dispersa. Lo de cultura dispersa es veu que guanya, agrada força. Anem a Twitter. Tenim 6.030 seguidors. Hi ha un programa que t'agafa els seguidors i te'ls, diguéssim, que et segmenta l'audiència.
A mi sempre em volen seguir senyores russes, que es veu que volen tenir relacions amb mi. Sobretot a Facebook els tenia aquests. Ara ja no hi entro mai, no me les trobo.
Bueno, vaig per feina, vale? Mira, diu... 64,2% de l'audiència de Mossega la Poma són homes, dels quals el 97,5% estan casats i el 4,7% són pares. La mitja d'anada d'edat és de 35,3% i els ingressos anuals de 29,4, o sigui, $29,400. Sí, perquè són quilos. O sigui,
i això ho saben?
No sé com treuen això.
Quin percentatge són papes?
Diu parents 4,7%.
Per cent, només, no m'ho crec. Només,
jo trobo no que és molt poc.
No, igual no deuen fer tuits sobre coses de canalla o Legos,
Legos,
o deuen penjar fotos dels nens a Facebook.
Però m'ha sorprès que el 97,5% estan casats. O tenen parella estable, no? Pel que diuen les audiències.
Vale.
El tema de localització, òbviament, tots són d'aquí, la majoria.
N'hi ha que són homes, un 60 i pico són homes, un 30 i pico...
A mi m'ha sorprès, 64,2, la resta són dones.
Bueno,
per tant,
potser són empreses,
més,
potser són
més
alienígenes...
Que nosaltres, no, són homes, o sigui, sexe masculí...
Robots,
bueno, bots,
hermafrodites...
Sempre n'hi ha a Twitter, també. A Twitter, hi ha de tot.
Bé, que és un clic de Playmobil, eh?
Sí, sí.
Sí, ja tenim el Clipster.
Que ja està d'aquí, el Clipster.
Exacte, sí, sí. Vam entrevistar amb un clic de Playmobil.
Sí.
I és un compte de Twitter que es diu el Clipster, perquè és un clic...
Amb barba.
Hipster. Hipster. I...
Però està de tot als saraus, aquest home.
Sí, sí, no. Hi ha dies que diuen, vaig a prendre el cafè amb llet, i es veu una fotografia del clic tirant-se de cap a dintre el cafè amb llet i coses així. És molt, molt divertit.
Bueno, anem de pet a la tertúlia, que volem aprofitar per parlar això de les zones gravitatòries o gravitacionals.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Aquesta és l'única falca que encara ens queda de l'Albert Bonet.
Sí, sí, sí.
Que les falques les hem anat renovant, però aquesta la guardem. Albert, si ens escoltes des de UK, des de
la Gran Bretanya,
Regne Unit, sí, que encara em sembla que ja torna, va estar aquí uns dies de vacances i va tornar, doncs això, agrair-te sempre, la veu de Mossega la Poma originàriament era de l'Albert Bonet. Avui la tertúlia els de sempre i en companyia d'en Marc Boada, que t'hi agraïm molt que ens faci costat, per explicar-nos això, ones gravitacionals.
És que a més, hem tingut allò que se'n diu, allò, diuen que, és que no, seria la mandra social, però jo vaig dir, ben Marc Boada, no cal que m'ho llegeixi massa més, vaig llegir només un parell d'articles i prou, però no vaig buscar-m'ho més, però ja hi ha algú que en sap, home.
No.
O sigui, una cosa és el què és, no? D'on ve, la història, i l'altra, per què és important haver-ho, jo no sé si la paraula correcta és descobert, si jo crec que confirmat, no? Que és la,
sí,
la
perquè jo crec que ja més o menys tothom ho sospitava, almenys jo, a veure, enteneu-me, jo vaig néixer al Paleolític Inferior i ja tinc una edat i porto moltes dècades llegint articles de molt
Tomàs és del Pleistocè.
Sí, jo també sóc com tu, també del Pleistocè.
O sigui, va coexistir amb mamuts.
Sí.
No, està bé, era un món guai. I no hi havia un problema tan greu d'escalfament global.
Amb falgueres.
No. Falgueres. Ah, bueno, això era el carbonífer.
El carbonífer.
que de fet ja feia molt temps que es buscava i era una d'aquelles empreses científiques admirables. En el sentit de que, ostres, busca resposta a una de les coses fonamentals, a una de les forces fonamentals del cosmos, la gravetat, el que fa que quan agafem el telescopi i mirem galàxies, el que veiem sigui com és. No? I per tant, aquesta observació, aquesta primera comprovació experimental, jo crec que a tots ens ha deixat molt tranquils i que ens ha estalviat un temps i que sabíem que més tard o més d'hora hauria d'arribar. Per tant, grandíssima notícia pel món de la ciència, que a poc va confirmant previsions. Ja sospitàvem que hi havia ones gravitacionals, ara sabem que és segur, i per tant, per mi, diguem, és aquell bon rotllo de saber que finalment ja sabem que l'espai-temps, diguem, és un continu elàstic sobre el que vivim, que això també mola molt.
Marc, escolta una cosa, hi ha una cosa que em sorprèn, i és que, pel que tinc entès, és una cosa que m'han explicat i més o menys la que vaig jo interioritzant, és Einstein d'alguna manera apareix la teoria de la relativitat, i és una inspiració matemàtica que té aquest senyor, no és una cosa del tot...
No, hi ha un experiment mental.
És mental.
No podia ser de cap altre. En aquest sentit, diguem, Einstein recull les observacions i els experiments mentals que havia fet prèviament Galileu sobre com es comporten els cossos quan es mouen i com diversos sistemes de referència et permeten veure el món de diverses maneres. No? Per exemple, Galileu, en un dels seus llibres, diu que si tu agafes un galió i el fots a navegar pel mar, he dit una paraulota perquè l'ambient aquí ho permet.
És un barco.
El posa
un
a navegar. Galió,
un galió.
I aleshores et diu que si allò va amb un vent constant i no hi ha onades i tal, i tu baixes a la bodega i deixes anar unes papallones, les papallones volaran per allà dintre indiferents al moviment del vaixell, diguem, pel mar. No? I aquesta és una de les primeres, diguem, reflexions sobre el moviment relatiu de diferents coses. No? L'observador que està dintre del vaixell, que no s'entera de què fora...
Però això és molt antinatural, perquè sí. Diguéssim, lo directament observable és que el moviment no és relatiu, el moviment és constant sempre. O sigui, tothom es mou de la mateixa manera o les coses es mouen de la mateixa manera. Però no és cert, perquè una cosa dintre d'una altra que té moviments diferents, el moviment interior continua sent igual que el que veiem fora.
Sí, però llavors ve Einstein i diu, no, esperis, perquè si vostè es mou a velocitats properes a les de la llum, com que està distorsionant l'espai-temps i a més la velocitat de la llum és finita, vostè tindrà un problema en saber qui és el que s'està movent respecte a qui, en detectar que s'està movent, i a més tindrà un problema en saber qui ho fa abans que l'altre, i ens acaba dient que no hi ha un sistema de referència per a tots en aquests mundos mundials, que tot allò que ens pensàvem que era tan segur i tan clar és relatiu a l'observador. La primera cosa que hem de dir també és que aquesta frase fora de l'àmbit de la ciència s'ha llegit molt malament, no tot és relatiu. La distància entre Terrassa i Sabadell és la mateixa sempre, no? D'una placa continua l'entrada a l'altra, no? Però, i ara, diguem, a més el que sabem és que en aquest teixit deformat, quan tens molta matèria o molta energia o et mous a molta velocitat, a més hi ha ones que s'hi desplacen i que ens informen de fenòmens astronòmics. Acabem una mica de tancar el cercle.
Les ones gravitacionals, fins on jo tinc entès, el problema d'aquest tipus de forces és que són molt difícils de mesurar, no? El que hem tingut aleshores és de poder-ho fer. I a més, aquí s'ha obert un nou camp per la ciència, perquè les ones gravitacionals no són ones en les freqüències que teníem acostumades, que no són, o sigui, no les observem per la llum o per l'ultravioleta, sinó que són sonores, s'escolten. No,
això és la sonificació.
La sonificació d'haver rebut la ona.
Sí, és a dir, cada vegada més, en aquest sentit, hi ha coses meravelloses penjades, recorrim a convertir en sons coses que són inaudibles per nosaltres i que, a més, no formen part del so, que és una ona elàstica mecànica, sinó que formen part, per exemple, de les radiacions electromagnètiques.
Exacte.
Quan van passar...
És com quan les fotografies que es treuen a partir de microones es converteixen en fotografies de llum, canviar les freqüències.
Per exemple, exacte. Però fixa't, microones són radiacions electromagnètiques que nosaltres les passem a una imatge gràfica. Però
canviem la longitud d'ona, fem una...
Sí, però fixa't, en el cas de la sonificació és una mica diferent. Van passar els Voyager pel costat de Júpiter, capten la radiació electromagnètica, ones de ràdio de Júpiter, això és inaudible per nosaltres, inaudible perquè no tenim sensibilitat a les ones de ràdio, les visibles, sí, no? I aleshores el que fan és convertir aquelles freqüències en senyal audible, és a dir, fan literalment una traducció, diguem-ho així, i tu pots escoltar el soroll de Júpiter.
Bueno, com si escoltes ràdios en fos, no?
Per exemple, com si escoltes mossega la poma, bueno, que hi ha tot un seguit de transforma. En aquest cas el que s'ha fet és que aquestes ones gravitatòries, que no són electromagnètiques, sinó que són fluctuacions en la dimensió de les coses, en aquest cas en la dimensió del telescopi, en la dimensió del sistema de l'instrument de mesura, s'han convertit en senyal audible i ho podem sentir. Però realment el que s'ha fet, m'he d'acabar de llegir l'article, a més, dijous d'aquesta setmana vull anar-ho a parlar, perdoneu-me, però a una altra ràdio, a la competència, diguem-ho així. No la competència de RAC1.
No,
a una altra ràdio.
Jo crec que en realitat no és tal la competència, el que volem és que la gent agafi més l'hàbit d'escoltar podcast i escoltar ràdio, perquè com més escoltes, més escoltes.
Sí, això és una diferència entre podcast i programes de ràdio estàndards, i és que no estem en territori de competència habitualment.
En canvi, la televisió sí.
Sí, l'audiència, perquè hi ha una empresa darrere. I aquí no,
el que
no
volem és l'hàbit d'escoltar coses i de triar el que t'agrada escoltar.
Això és molt important. De fet, el que necessitem són oients. Jo no m'he acabat d'estudiar gaire bé, perquè no he tingut temps, però dijous ho he de portar una mica més bé. Però sí que recordo perfectament un dels primers instruments que es van dissenyar i construir per mesurar o per intentar detectar ones gravitatòries, que van ser dos cilindres d'alumini de 2 metres de diàmetre, perdó, d'un metre de diàmetre i uns 2 metres d'alçada, que es van posar en llocs oposats al planeta, es van sensoritzar per conèixer perfectament les seves dimensions, per exemple, la longitud, es van connectar via telefònica incorporant-hi tota una electrònica entremig, i s'esperava que quan passés una ona gravitacional a través del nostre planeta, un dels dos cilindres s'encongiria una mica i al cap d'uns instants s'encongiria l'altre, i a partir d'aquí deduirien la longitud.
Amb una precisió tècnicament de l'hòstia.
De l'hòstia, no?
Perquè
tècnica... l'alumini es dilata la tira, hòstia, allò havia d'estar molt ben termostatitzat, tot... no es va detectar.
Bàsicament són com dues llaunes de Coca-Cola enormes.
Gegant, sí. Ara, amb el LIGO, em sembla que es va fer, o amb el LISA, la detecció d'aquestes zones, i altres més que hi han dissenyades i a punt d'entrar en funcionament, podrem fer fins i tot astronomia gravitacional i, per tant, diguem, no només tenir imatges visibles de galàxies remotes o d'objectes celestes remots, sinó que a més els podrem veure gravitatòriament.
Mossega la Poma són un programa més de tecnologia que
ja
de ciència.
Ja l'estic viendo, eh? Sí, sí.
Són més de tecnologia que de ciència. Llavors, la pregunta clau és, coneixent aquestes zones gravitacionals, arribarem a veure a l'aeropatinet de Regreso al Futuro?
Jo tinc claríssim que no, i espero que no. Espero que no, perquè...
Tu esperes que no tinguem l'aeropatinet?
No, de cap de les maneres.
Jo en vull un.
Hi ha coses que s'han de quedar a la ciència-ficció perquè molen mazo.
Sí, perquè a més, portant a la realitat, és una font de problemes. Sí.
El dia que tinguis gent amb aeropatinet atropellant diputades per Barcelona, serà molt fugit.
Hem acabat la tertúlia, no tenim temps, però tu volies dir allò de la Xina.
A Xina, a veure, ara fa un mes... A Alemanya es va fer un rècord del nombre de segons que van tindre funcionant una reacció de fusió.
De fet, és el temps que sobreviu el plasma d'hidrogen, que és fruit, sí, fruit d'aquesta fusió.
Que bàsicament el que em sembla que tenen, fan una sèrie de camps electromagnètics per tindre-ho aixecat, perquè allò està tan calent que qualsevol contenidor contenidor que hi posis el desfaria ell. Per tant, ho tenen que tindre elevat i cada vegada estan batents els rècords. O sigui que ens acostem... Clar, a veure, el dia que trobin la fusió... tindrem energia molt, molt barata. No oblidem que el segle XX, si ha sigut el que ha sigut, és gràcies a que hem disposat d'una energia molt barata, que ha estat el petroli, i que veníem d'uns segles anteriors, que va ser quan es va explotar una altra energia molt barata, que era el carbó. El que passa que no eren energies del tot netes. Això és, en principi és neta, el que passa que igual fotem tots un pet com una gla.
Si però... puc fer un parell d'aportacions, sí, sí, és una energia relativament neta, però normalment la cambra on es confina el plasma d'hidrogen per confinació magnètica també es torna radioactiva i per tant també hi ha un problema de residus. I certament, si aconseguíssim fonts il·limitades d'energia, canviaria el món, podríem construir amb titani, podríem construir edificis d'alumini, i a més, sobretot, jo crec que la part que això és on ens hem de focalitzar, podríem revertir la composició atmosfèrica i per tant tornar a construir aparells segrestadors de CO2 i tornar a la composició d'abans de la revolució industrial.
I com sempre ens passaria a nosaltres, poder fer mineria d'asteroides, que per
la
això,
mineria d'asteroides,
per això mossega la poma, és, per poder fer mineria d'asteroides.
Això, Planetary Resources, jo estic esperant, o sigui, no tinc quartos per invertir, però estic esperant que surtin a borsa per comprar encara que sigui una acció d'aquesta gent.
Permetem un últim segon.
Ràpid.
Si vols fer mineria d'asteroides, podem començar per la base i vens a casa meva i et deixo perforar un dels meus meteorits.
Ostres, sí que... Bueno, ara sí que en parlem les propostes.
Prou. Prou que esteu flipant molt. Aquest programa t'ha patrocinat Càpside i de pet corrents a les propostes que hem de marxar.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Càpside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud.
Trobar fins que canvi capside.cat. Després ja no podem fer les veus gregorianes.
Com temps de propostes i suggeriments. Aviat. A Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
La primera proposta la vas fer tu, Ludo, que és un vídeo a YouTube que es diu Star Card.
Oh, que bo.
Vas explicar, sí, què
és? Bàsicament és un vídeo que escenifica una carrera del Super Mario Kart, allò típic amb el Bowser, amb el Mario, amb el Luigi, la Peach, el Yoshi i companyia, però en comptes d'anar amb els cotxes habituals, doncs van amb un X-Wing, va amb un TIE Fighter, hi ha un Falcó Mil·lenari, i llavors van passant per diferents planetes de la saga de les Guerres Galàxies i acaben destruint l'Estrella de la Mort, i a més al final, quan acaben, ensenyen els marcadors de la carrera. Fantàstic.
No sé si teniu alguna, jo vaig dient, si teniu alguna m'aixequeu la mà, si teniu alguna proposta que vulgueu fer. Dues d'aquestes de productes, coses que heu comprat en el llistat d'afiliats d'Amazon, en l'enllaç d'afiliats d'Amazon de Mossega la Poma, i que m'han cridat l'atenció. Per tant, us don crèdit a la gent que compreu coses i entenc que ho feu perquè us agraden i perquè tenen un valor. I les destaco dues. Una és un comandament per jocs que es diu Stratus XL, que és per iPhone, per Mac, per iPad i per iPod Touch. Jo crec que en van fer una revisió als amics d'Ara va de jocs, el diari Ara. I aquells que esteu buscant un monitor, es veu que la gent ha fet la seva recerca, hi ha un monitor de la marca Benq, un LCD.
El BenQ, sí.
El BL2710PT, no sé.
Són bons, és un model de... fotent noms a les coses.
Bueno,
BL2710D2 va funcionar, però no, la gent no s'aprèn aquests noms.
Bueno, és un monitor de la marca Benq, que sembla que està molt bé perquè l'heu comprat vosaltres. I ara anem a temes més diguéssim, de pel·lícules, sèries i tal. Una que la vaig veure diumenge, em va encantar, es diu Spotlight. És una pel·lícula de l'any 2015, narra el cas real de com un grup de periodistes d'investigació del diari The Boston Globe destapa l'escàndol sobre els abusos sexuals a nens permesos per l'Església Catòlica durant molts anys i també no investigats per la justícia i la societat americana de l'època que ho va consentir. Tot el procés de descobriment està allà i el bo, i us enllaçarem aquí, és un article que ha publicat ara el The Boston Globe actual explicant com va anar el procés de Spotlight, que és aquest grup de periodistes de recerca. Molt bona pel·lícula, molt poc pretensiosa pel que fa a les actuacions i en canvi uns personatges super ben fets i una història molt ben lligada.
I és una història que no està tan lluny d'aquí, no. Recordem, perquè aquí tenim els Maristes, eh?
Exacte, i allà els de... Bueno, i una sèrie que he vist que lliga amb el tema de... En aquest cas no seria la fusió, sinó seria la fissió nuclear.
Sí, senyor.
És una sèrie que és noruega, que es diu The Heavy Water War, La guerra per l'aigua pesada. L'aigua passada, sabeu, és allò que en els reactors nuclears actuals s'ha de posar per contenir la reacció nuclear, no? Doncs aquesta guerra va produir quatre escenaris de batalla a la Segona Guerra Mundial i aquesta sèrie de televisió noruega ho narra molt bé.
Darrerament, les sèries aquestes
escandinaves són brutals.
Ho peten, els tios, tot i que parlen raro, ho peten, eh?
La fórmula del deuteri, que és l'aigua pesada, sí, és D2O, o 2, vull dir, a dalt, 2H2O.
Que... Sí, sí, el deuteri també el tenien en l'Enterprise.
I al cos també tenim una mica de deuteri. Poquet, perquè si haguéssim molt, moriríem.
I, de fet, la fusió nuclear es fa amb triti, sí, que ara és un nitrogen més.
I al Bíblia hi havia el deuteronomi, no? Que també deu estar
deuteri. Agraïm moltíssim al Marc que ens hagi acompanyat avui. Moltes gràcies.
Un plaer.
I anem recollint...
Dues propostes. Una és, sé que en Marc organitza uns saraus a casa seva on fa experiments amb gent. Explica'ns-ho, perquè... Jo tinc ganes de venir, però tinc criatures encara massa petites i aviat vindrem a veure-ho.
Però fliparan igual. Cada primer diumenge de mes, a casa nostra, al Montseny, fem una cosa que anomenem pícnics científics, on convidem, a més, persones especialistes en diverses branques de la ciència, i allà, sobre la gespa, fem experiments, fem l'animal... És un ambient de persones apassionades pel coneixement, molt familiar... Molt divertit.
I després us recomano que entreu a IMDb, a Internet Movie Database, i mireu el tràiler de la propera temporada de House of Cards. Oblideu la tercera temporada, la que ve ara promet.
Ma, House of Cards és... Well, that's what I do with a drunken sailor. That's what you do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Hello in the morning. És la nostra cançó de referència. Això vol dir que ja marxem. Gràcies, Sergi. La setmana vinent a Mossega la Poma, doncs mira, no sabem qui portarem. Tenim en Josep...
Sabem que vindrem nosaltres.
Nosaltres sí. En Josep Rubà no ens ha demanat audiència.
Ah.
Aquell dia vesteix-te bé i pentina't, perquè pentina't. I bé, com sempre, gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent, envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat, seguiu-nos també a Facebook, a Twitter, @mossegalapoma, o per qualsevol via, terra, mar i Twitter, com dius tu.
I vegeu que si ens envieu una carta molt llarga us la llegeixo jo en un minut, mosseguis.
Adéu-siau.